Miren, i ara tinc així en Ràdio Vila-real a Òscar Climent. Ell és president i coordinador de projectes de Pancara. Bon dia, Òscar.
Hola, bon dia.
I també a Iraca Vargas, que ella és tècnic de projectes de Pancara. Bon dia.
Hola, bon dia.
En primer lloc, anem a parlar de lo que és Pancara, el que vulgui dels dos. Que posem en context per si algú que està escoltant-nos no se situa en què és Pancara.
Bueno, Pancara és una ONGD d'ací de Vila-real, que vam néixer en el 2012 i provem d'estudiants i professorat de la Universitat Jaume I i bueno, vam decidir muntar la ONGD per a intentar fer coses que poguérem canviar, no? el món i fer coses també diferents a lo que s'estava fent.
Quan parlem de fer coses diferents o de canviar el món, era canviar-lo perquè havia anat, en aquest cas, en què vos centreu? Quin producte és el que intenteu canviar?
Nosaltres el que intentem és canviar des de lo local a lo global i es dediquem un poc, fem cooperació internacional al desenvolupament, fem projectes principalment en Amèrica Latina, en països com Perú, Guatemala, Colòmbia, inclús a vegades hem fet alguna cosa en Bolívia. Després a nivell local fem projectes d'agroecologia, promovem l'agroecologia i la recuperació de les varietats tradicionals d'hortícoles.
Ai, és on jo volia anar, és a dir, intentem canviar o intentem anar a el principi de tot allò que funcionava bé i hi ha un moment en què...
Clar. Nosaltres ens vam donar compte que n'hi havia tradicions arraigades als pobles i vinculades als cultius que s'estaven perdent i vam decidir intentar recuperar tot això, tots els cultius, les llavors, les tradicions, i per això també és una línia molt important que anem desenvolupant en aquests anys.
Quan parleu de recuperar tot allò que s'haguera perdut, estem parlant de les llavors, que si no, a veure, n'hi ha algun moment en què intenteu frenar allò de... Perquè jo, per lo que escolte, tenim fruits que no se poden tornar a sembrar, perquè ja no tenen llavor. És així com funciona?
Bueno, no és tan simple, però sí, evidentment, hi ha varietats híbrides que no treuen llavor i, per tant, tu no pots poder plantar-les a l'any siguient sense tornar a comprar la planta a l'empresa o al proveedor corresponent. I això és una característica que les varietats tradicionals no tenen. Les varietats tradicionals antigues totes tenen llavors, són varietats arraigades al territori, porten associades una cultura, una tradició, tant cultural com culinària, i, per tant, tu pots anar tornant sembrant-les any a any.
I també se respecta el fet d'este... Passem-nos en l'agricultura, en l'agricultura agroecològica. Fa un moment, quan heu entrat, estàvem pensant la paraula del dia per avui i pensem, de què estem ara? Pues de la magrana. Perquè si respectem els temps, cada vitamina que el nostre cos necessita ens ho dona la terra.
Clar, el cultiu de temporada està associat a temporada per alguna raó, és a dir, evidentment els fruits i les hortalisses, si tu les menges i les cultives en l'època que toca, tenen millor propietats, millor sabor i són més saludables, evidentment, clar.
Aporta els nutrients, no?, que ens tenim cada volta. Jo recordo que em diuen, quan ja no estan les taronges, està... No sé, dic jo, per pensar. El meló, que el que te dona és aquest nutrient que no te dona la taronja i t'aporta unes altres vitamines. Dit això, lo que fa Pancara, així en este cas, és l'agroecologia. I ara teniu un projecte, el teniu a la ciutat de Vila-real.
Sí, nosaltres en Vila-real estem fent activitats durant tots els anys. En principi tenim una parcel·la allà als horts urbans de Vila-real, una parcel·la experimental, on anem recuperant i replicant varietats tradicionals i tenim el banc de llavors, que és públic i accessible a tot el món que vulgui llavors.
Quan parlem d'un banc de llavors, Això vol dir que qualsevol persona que vulgui anar les pot adquirir, és a dir, esteu baix del paraigües de la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Vila-real o sou una entitat a part d'ahir?
No, nosaltres som una entitat a part, però estem recolzats per l'Ajuntament de Vila-real, en este cas la Regidoria d'Agricultura, que és la regidoria que ens recolza totes aquestes activitats que fem.
En este cas, una d'elles és tindre llavors per a poder, qualsevol que vulga pot anar a informar-se i adquirir, eh?
Clar, clar, el banc de llavors és accessible, és gratuït i qualsevol persona que vulga pot vindre, contactar amb nosaltres i si tenim estoc de llavors li podem facilitar sense problemes.
I en els fruits que se fan en els horts?
Te referis a frutals?
Sí, la producció que se trau dels horts urbans.
Nosaltres la producció que fem exclusivament és per a produir llavor. No fem producció per a vendre. No. Nosaltres la producció que fem és exclusivament per a treure llavor.
Llavor que en la que intenteu frenar tota aquesta desaparició.
Exactament.
Val, doncs ahir jo no havia arribat encara. Això és anar a la diana, eh?
Sí, sí, clar.
Val, projecte. Si dieu que en teniu durant tot l'any, parlem del projecte que teniu ara i si voleu després abordem els altres. Este projecte que teniu ara és un projecte que se fa sempre, s'ha reprès de nou, se feia abans, és nou este projecte?
Nosaltres amb l'Ajuntament de Vila-real tenim un projecte que està vinculat a un conveni que renovem tots els anys, és a dir, és un projecte que tots els anys canviem, adaptem, segons les necessitats també que podem tindre des de l'Ajuntament, idees nostres que podem tindre, i és un projecte que anem canviant.
I en este cas, vosaltres repreneu una activitat que feia, que serà la novena edició, però que s'havia aparat, no?
Sí, en este cas hem retomat el curs d'agroecologia i sostenibilitat que es feia fa uns anys. L'impartia Pepe Barrachina i que l'última edició va ser l'octava en 2020 i a partir d'ahir, pues, després del Covid també se va parar i creiem que era oportú ja retomar-lo i fer una nova edició del curs perquè era un curs que era referent en la ciutat i era un caràcter diferenciador també del poble.
Vale, i ara és el moment en què la gent presta atenció a un curs d'agroecologia. Uh-huh. Com se desenvolupa este curs?
Tiene sesiones pensadas en viernes en la tarde y sábados en la mañana. Va a iniciar el 3 de octubre y ¿cuál es nuestra intención? Hacer relación entre teoría y práctica. Los viernes será de 5 a 8 y los sábados de 10 a 1. Los viernes la teoría, los sábados la práctica.
¿Viernes de 5?
Uh-huh, a 8.
¿Y sábados?
De 10 a 1.
Vale. Claro, yo viendo este horario, imagino que va dirigido, o imagine que va dirigit a gent que tinga la seva forma de guanyar-se la vida i que també puc optar a això, perquè clar, si pensem en gent, pues, a millor que ja està jubilat i té temps i tal, però si pensem en gent que està en actiu, a no ser que fora este horari, no podria fer-lo, eh?
Está pensado justamente en personas que, digamos que el perfil es para jóvenes, adultos y personas mayores que estén buscando espacios, digamos, para iniciar en el conocimiento de este mundillo de la agroecología y la sostenibilidad, que conozcan un poco de qué va el cultivo ecológico, que tengan esas ganas de iniciar, pero que digamos que vamos a partir de ceros. Uh-huh. Entonces aquí están incluidos jóvenes y personas mayores, por ejemplo, que no estén trabajando, jubilados, personas que tienen huerto pero que no saben, digamos, cómo sacarle un muy buen fruto a este espacio. Entonces ese horario está pensado más para este perfil de personas.
Vale, y ahora la gente nos ha ido. El curso comienza el 3 de octubre, pero yo con poco accederé a ese curso.
Perfecto. En nuestras redes sociales, que es Pancara Eco Global.
Vale, Facebook, yo ahora quiero entrar. Ajá. Vamos a hacerlo en directo, porque exacto. Claro, la gente que nos está escuchando. Entra. Vale, yo a una red social, por ejemplo, Instagram. Vale, yo quiero encontraros. ¿Qué tengo que poner?
Pancara Eco Global.
Yo, como soy de las antiguas, voy despacito y Pancara Eco Global. ¿Y ahí?
Ahí encontrarás dentro de nuestros posts el noveno curso de agroecología.
Vale.
¿Ves? Y ahí cuando tú entras te vas a dar cuenta en nuestro perfil, en la bio que llaman, cuando pinchas ahí en nuestra bio, te vas ahí, está el Linktree, que ahí es donde te va a llevar a la inscripción del curso. Para personas, por ejemplo, que no utilicen redes sociales, está la página, nuestra página web, que también está ahí el curso.
Y si llego tarde y ya no hay sitio.
Bueno, de momento ya quedan algunas plazas disponibles, pero no hay problema. También podemos encontrar la información en las redes sociales del Ayuntamiento y en las redes sociales de la Fundación de la Caixa Rural y de la Comunidad de Regants de Vila-real también.
Normalmente, ¿los grupos de cuánta gente son?
Estamos pensando en grupos de 25 personas.
Vale. Y otra de las cosas que... porque hay gente que con la agroecología es muy crítica, porque piensa, uff, es que yo planto, los bichos se me comen, no saco fruto. Porque también a esta gente se la podía invitar. Es decir, a veces una persona es crítica por desconocimiento.
Sí, sí, sí.
Tú lo tienes muy claro.
Claro.
Pero quizás es que no nos enseñaron.
Es verdad, es verdad. Es que hay, claro, hubo unos años en los que los fertilizantes, por ejemplo, fueron el boom. Y quien no usaba fertilizante pareciera que el fruto no tuviera la misma calidad que quien no lo utilizara. Entonces, justamente este curso también busca demostrarles cómo desde residuos de productos naturales, de verduras, se utilizan en forma, digamos, en similitud a los fertilizantes, sin utilizar elementos tóxicos tanto para la fruta como para el suelo. Porque finalmente la agroecología lo que busca no solamente es que el fruto nazca, sino que también se proteja el suelo, pensando un poco en que mañana, en 10 años, en 20 años, también quisiéramos seguir cultivando.
En este momento, yo pienso, ¿no?, en toda la cantidad de tiempo que... porque aquí evidentemente se hizo un cultivo intensivo de naranja, donde el agua tenía muchos nitratos. Al final el agua del grifo era un problema. ¿Esto se puede revertir? Yo sé que la pregunta es complicada, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, pero eso es una cuestión más de altas esferas, ¿no? De que se fiquen en un poco de acuerdo en utilizar los recursos de forma más sostenible. Y me consta que desde la Comunidad Regants se están proposando nuevas tecnologías y nuevos sistemas.
Ahora arribo yo, ¿no? Por ejemplo, y digo, yo voy a saber, ¿no? Pues porque tengo un trozo de tierra, porque a mes en tengo la sort casi todo el mundo que ha meretat terres, que eso es una sort, y que ho hem vist como un pez, que no podem mantindre, que tienen que donar a llaurar-lo. Y em dius que divendres tindràs la teoría. ¿Y qué me explicarás? Porque yo no sé fer res.
Bueno, el curs...
¿Puc anar sense saber fer res?
Sí, és la idea.
A veure, el curs és un curs bàsic d'agroecologia, parlarem un poc de lo que és la terra, com preparar-la per al cultiu, parlarem un poc de les necessitats, de la calendari de producció, parlarem també un poc de tipus de cultius, quan cultivar-los, de quina forma, i després això ho treballem tant de forma pràctica també en algunes sessions, després parlarem un poc de com cuidar aquests cultius, tractament front a plagues, fertilització orgànica, biofertilitzants, compostatge, com mantindre els cultius, parlarem un poc de tot, en línies generals, i després al final farem unes sessions per a tancar el cicle de com gestionar aquests cultius, si tenim excedents, parlarem de com podem fer per a mantenir aquests fruits per a que no se perguen, fem conserves, mermelades o de més, i també parlarem un poc de plantes associatives que poden ser beneficioses per als cultius, com poden ser plantes aromàtiques, flors i altres coses que poden ser beneficioses i ajudar front al tema de pol·linizadors o front al tema de tractament de plagues. La idea és un poc tocar tot en un curs bàsic, per tant, qualsevol persona que vulgui començar des de zero, aficionada o vulgui tindre un poc de nocions, pot vindre i sense cap problema l'ajudarem.
El curs, quin cost té?
El curs implica una prescripció de 5 euros, simbòlica, més que res, i aquests diners es revertiran en les activitats del curs.
Clar, és com un compromís a no perdre la plaça, no?
Exactament.
Quan estàs dient-me allò de les plantes associades, Òscar, jo pensava, clar, si jo poso una tomaquera, poso algo que el que fa és un aroma que... dins del meu cap, jo el que he posat és això, que farà que els bitxos que afecten a la tomaca... No?
Exacte, així t'entrada. Pues, per exemple, tu al costat d'una tomaquera plantes una albahaca, pues l'albahaca el que farà és que no vagi la mosca blanca a la tomaquera, per exemple. Sí. Però també direm quin cultiu pots juntar front a un altre. Pues, per exemple, tu al costat d'una tomaquera pues, no és recomanable plantar una pebrera, per exemple, no? O altres cultius. No? Entonces, parlarem també de les rotacions, parlarem també de les llavors, la importància dels llavors, de les varietats tradicionals, com conservar aquestes llavors i, per tant, també és un tema molt important que tractarem.
Veuràs, jo tinc un germà que ell, pues, evidentment, té els seus tros de terra i que ell ja s'ha jubilat. I a mi m'encantaria que ell, que és una persona llavoradora, perquè a ell li ha agradat molt, comentar l'entrevista que acaba de fer en ell, no? Que acabem de fer amb vosaltres, perquè ell sempre em diu tot això és sense posar-li res, Susana, però el que no sé és com ho fa. Saps, Òscar, m'agradaria dir-li, preguntar-li, no? Si l'haverà tingut així, l'haverà preguntat, Tete, tu li poses al costat de la tomaquera, perquè ell me porta tomàquets, encara està portant-me tomàquets, el meu germà, eh?
Sí, claro, en este temps encara n'hi ha producció de tomàca, clar.
I me diu, el meu sí que és totalment ecològic. El que vull saber si és veritat. Perquè igual ell pensa que el que ell, el que ara en aquest moment, sabeu, bueno, la Comunitat Europea ha vetat moltíssims pesticides, moltíssims. Hasta quin punt ells saben què és lo que, tot el que deuria de no posar-se?
Bueno, no, a veure, si al final és un equilibri de l'ecosistema. Si tu tens una terra que està ben equilibrada en nutrients i microorganismes, tens un espai que té plantes i flors que poden haver insectes beneficiosos i tens un bon equilibri en l'hort, al final no és necessari tirar res, efectivament. Però, clar, el problema de les plagues i de les malalties venen per desequilibris, principalment.
Però, clar, allò de diuen, qui li posa portes al terme? Si jo tinc la meva terra ben equilibrada, però, clar, ahir no n'hi ha portes. Com se protegeix la terra?
Clar, doncs per això és un poc, ha d'aprendre a mantenir aquest equilibri.
I tu també... la pots tindre, el teu equilibri, en el teu propi terreny?
Claro, efectivament.
Però si és tan fàcil?
Bueno, fàcil no és. Requereix pràctica, però sí,
se pot. I constància.
Se pot. Per això, pues bueno, n'hi ha indicacions, n'hi ha pràctiques... N'hi ha tècniques, n'hi ha que plantar certes plantes associatives que al final el que ens ajuden és a arribar a aquest equilibri.
Ostres, m'encantaria poder gravar una classe teòrica. La pràctica no, perquè nosaltres no som tele, però imagine que... nosaltres no som visual, entonces clar, ho podria, clar. No? Però imagine la classe teòrica i el dissabte posareu en marxa.
Sí, exacte. Farem classe pràctica. Les classes teòriques seran així en un local de la Fundació, en la sala de formació de la Fundació Caixa Rural, i les classes pràctiques seran en la nostra parcel·la experimental i en l'hort urbà de Vila-real.
I se graven?
No ho havíem pensat, però podria ser, se podria.
És que jo crec que la gent és un poc reàcia, no?, a pensar que tot això arriba a ser productiu, perquè al final diuen, això és un pensament que han tingut ara. Ojo, jo vos parle des del punt de vista de tot el que escolte, no? Això és, com me diuen la paraula, espera, que no m'eix, igual no me te queixi, però... Ai, eco... Com es diuen? Que és un poc com ciència-ficció, el que vosaltres comenteu, és a dir, que no produís, que no és real, que al final és... Ah, sí, ecologetes.
Bueno, a veure, al final també depèn de molt de factors, perquè si tu, per exemple, fas un cultiu tradicional i convencional i de repente ve un clima com hem tingut ara aquest estiu, per això no pots fer res, o te ve una pedrega...
Sí, però en això no pots fer res,
claro, claro.
Ni gastant pesticides, ni gastant res, a dir.
Bueno, depèn, perquè si per exemple, a mi me consta que en esta calor que ha fet en juliol i agost, la producció de bajoques i en general ha baixat moltíssim. Però per exemple, si tu, front a aquests canvis de clima, estàs cultivant varietats tradicionals adaptades al territori, possiblement siguin varietats que produïsquen i més i s'adapten més a aquests canvis.
És dir, que va el clima va al vostre favor?
Bueno, al final ens hem d'anar adaptant. I l'agroecologia el que fa també és intentar adaptar-se a aquest canvi.
I què ocorre en tots aquests països, Iraca, en els que teniu vosaltres vinculació? Allí què està passant?
No, claro, efectivamente el tema del cambio climático no tiene un sector, ¿sí? No tiene un país, no tiene una región, es decir, es a nivel mundial. Entonces lo que está sucediendo es que efectivamente los agricultores o campesinos llamados así en América Latina mayoritariamente les ha tocado cambiar las estrategias para poder sostener una soberanía alimentaria, y dícese, entiéndase la soberanía alimentaria como la posibilidad de seguir promoviendo el cultivo propio de sus semillas autóctonas. Claro. Entonces, ¿en qué han tenido que cambiar? En seguir apostando por unas estrategias naturales para no seguir afectando el suelo, porque sí creo que también América Latina, por ejemplo, ha sido uno de los que más abandera el no uso de pesticidas para el cultivo. Como no todos los países de América Latina tienen estaciones, sino pisos térmicos, entonces es empezar también a jugar con que esos pisos térmicos son regiones que se mantienen todo el año con esa misma temperatura. Pero a partir también, obviamente, del cambio del clima, hay periodos muy largos de ese mismo clima, o periodos muy cortos. Entonces también han tenido mucha pérdida de sus cultivos, lamentablemente, pero siempre han buscado alternativas y utilizan algo también muy, muy potente, y es que socialmente se apoyan. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia del campesino o productor de tal región? ¿Cuál ha sido la estrategia del otro? Entonces, esa red de semillas y esa red de personas que están trabajando en pro de cultivar en cuidado del suelo y de la producción alimentaria, de lo que tú hayas producido, permite que esa historia oral, esas experiencias se transmitan y a unos y a otros les vaya sirviendo, porque sin lugar a duda que también están experimentando entre ellos lo que implica atender una plaga, atender periodos muy largos de sequía o muy largos de lluvia, pero hay un potente componente social que colabora muchísimo con esto, y es compartir las experiencias.
¿Y esto ha sido de América Latina hacia aquí o de aquí hacia América Latina? Es decir, esta forma de tener esas semillas compartidas, ese cómo el movimiento ha salido a la vez, ¿quién ha incitado a quién?
Uy, bueno, buena pregunta. Nos tocaría mirar en la historia porque yo creo que desde sus orígenes, digamos en perspectiva antropológica, las comunidades indígenas, las autóctonas de los países, siempre se constituyeron en grupo. Y esas comunidades iban aprendiendo a cultivar, a sembrar y a cuidar su cultivo generación tras generación, y no siempre escribían, sino que era una transmisión oral de esa experiencia y de esa historia. Muy seguramente yo creo que también Europa, o en este caso específico España, también cruzó por esa experiencia, y en los momentos de la historia en donde se cruzaron estas experiencias, hay tanto de aquí como de allá. Sí. Pero claro que obviamente no podemos desconocer que América Latina tiene un fuerte componente social, porque nace de las culturas indígenas en esa perspectiva. O sea, no hay un origen individualizado, sino colectivizado. La familia es la comunidad.
De todos modos, Óscar, si ens trasladem así, ens veiem igual. Perquè així cada un tenia el seu tros de terra i dient, me'n vaig al tros, i un veia l'altre, li dia com ho feia, quina varietat traïa, com li anava millor, perquè si un arbre se posava malet, l'arbre del veí del costat també se posava malet. Mira, és dir, nosaltres també hem tingut aquesta transmissió.
Sí, clar. Sí.
Jo t'estava sentint a Iraca i estaba sentina mi abuelo.
Sí, claro, pero por desgracia no estaba en un relevo generacional, ¿no? Que mantenga esas tradiciones, y por tanto pues tienen que intentar que no se pierda, ¿no? Y esas costumbres, esas tradiciones y esas variedades.
Bueno, comenzará el 3 de octubre, el que vulga apuntarse a las xarxes socials, també la comunitat de regants, has dit.
Sí, la fundació també, l'ajuntament.
La fundació, és a dir, el que tinga ganes i vulga. Sí. Pot anar i faran grups d'uns 25. Quant de temps és el curs?
El curs són unes 20 hores, hi haurà una sessió final que no sabem exactament o no volem desvelar de moment, perquè farem un acte final, inclús si estem barallant fent alguna visita a algun lloc, però no hem definit on. Però bueno, sí que és veritat que el que vulgui apuntar-se, que s'apunte, i si té algun dubte de que algun dia no pot anar per qüestions de disponibilitat, no passa res, que s'apunte, perquè n'hi ha algunes sessions que igual degut a algunes aspectes, perquè pillem el pont d'octubre
del 9 d'octubre
i és possible que, bueno, que a lo millor se canvien algunes dates, algunes sessions, per això no hi ha ningun problema. Que si algú vol apuntar-se, que s'apunte, i després miraríem la possibilitat de canviar dates o no.
I quan s'hem parlat de la cloenda, parlem d'anar a visitar algun tipus de cultiu agroecològic, no?
Sí, algun tipus de cultiu o algun tipus d'instal·lacions que ens doni una visió més especialista, més professional.
Que ens faci veure que això és realitat.
Sí, clar. Bueno, i la gent que vinga al nostre hort veurà que ja és una realitat. De totes formes.
Bueno, jo no sé si vos queda alguna cosa més per dir. Jo les meves curiositats les tinc satisfetes ja. Tinc ganes de parlar amb un germà, no? Per intercanviar allò de... A més m'he apuntat lo de la tomaquera i l'albahaca. No posar la tomaquera i la pebrera junta, i jo me n'aniré a l'hort del meu germà a veure si ha fet ixe fallo. ¿Vale?
Bueno, vale.
Bueno, y también quien quiera tener mayor información, tenemos un correo que es info@pancara.org. Pancara es con K, en donde también podemos resolver alguna inquietud o escribir en las redes sociales, dejarnos algún mensaje. También por ahí estamos resolviendo dudas.
En el xarxes vos pregunta algú, mira, me está pasando eso, ¿qué puc fer?
Sí, de hecho también a veces nos escriben para, ven, puedo pasar tal día por semillas de... Claro.
Vale. Bueno, un plaer, jo em passaré tot el matí, el que passa és que així la ràdio té el temps que té.
Gràcies a tu.
Òscar Climent, president i coordinador dels projectes de Pancara, gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
I Iraca Vargas, tècnica d'aixòs projectes de Pancara, moltes gràcies.
A tu, gràcies.